Les jugadores de la selecció espanyola tindran un avançament de les primes exactament igual que el de la de la selecció masculina. Aquest acord és pels propers 5 anys. Fins aquí les notícies en xarxa.
Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. I aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda. Benvinguts de nou a un altre programa de la República. Avui parlarem del estat de l'educació. Després de gairebé 4 mesos de lluites, vagues, manifestacions, amb les mobilitzacions més grans dels darrers 30 anys, el personal dels centres educatius arriben al final de curs 2021-2022. Tot just el passat dia 9 d'aquest mes hi havia l'última vaga, el que demostra que encara no s'ha resolt la negociació que pretenien. Per parlar de tot això tenim avui aquí representants de 3 sindicats de l'educació. Un d'ells s'incorporarà una mica més tard, la companya Yolanda Segura de USTEC, però tenim aquí Elvira Vidal, portaveu de Comissions Obreres. Bona tarda.
Bona tarda, Alfons.
I també a Jesús Orellana, portaveu d'UGT. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, el passat 1 de març jo feia un programa amb vosaltres en el que dèieu que la cosa estava dura, encallada, que no hi havia voluntat de negociar per part del conseller Cambray. Què ha passat durant aquests quasi 4 mesos? S'ha avançat? En quin punt estan les vostres reivindicacions? Qualsevol de vosaltres.
Val, doncs comença jo, si vols, Jesús.
Molt bé.
Vale. Doncs va passar que després dels primers 5 dies de vaga que va realitzar la comunitat educativa, va convocar el comitè de vaga, el senyor Cambray, el departament, per a fer una proposta que continuava sent molt, molt insuficient a les demandes exigides per les persones de la comunitat educativa, no només els docents o el personal que treballa en el centre, sinó també per part de les famílies, d'acord? Aleshores, tots aquests intents que ha fet el departament han estat manifestament insuficients i han estat molt difícils perquè eren sempre en una vessant de anem a intentar fer tot el que puguem, però ben bé no hi havia una aposta ferma per solucionar els problemes que estàvem plantejant sobre la taula. No hi havia una aposta ferma per tenir una reducció de ràtio per millorar la qualitat educativa, per suports a l'escola inclusiva, per revertir les retallades en les situacions laborals del personal de la comunitat educativa. Era tot molt pobre per al nivell d'exigència que està demanant les persones que estem dintre dels centres educatius. Clar, al no arribar a un consens d'una proposta adient al que estàvem reclamant, es va tornar a fer la següent intervenció, no?, de pressió, que són les següents vagues que van esdevenir 2 dies de jornada sencera, és a dir, 24 hores, i 2 dies més amb 2 hores cada dia. I és el que es va acabar el dia 9 de juny. A dia d'avui continua estant la pilota a la teulada del senyor Cambray, del departament, perquè encara no està a l'alçada. Les propostes que fan no estan a l'alçada del que es mereix l'alumnat i les persones treballadores.
Jesús, quines són aquestes reivindicacions que considereu tan importants i per què les considereu importants?
Realment hi ha moltes reivindicacions. De fet, es va intentar posar en un cartell, no?, totes les reivindicacions que hi havia, perquè el Departament d'Educació ha fet, amb molta vista, ha intentat publicitar que les reivindicacions es resumien només en el calendari, cosa que és manifestament mentida, perquè al final tots els treballadors i treballadores d'educació, els docents, comencem el dia 1 de setembre com cada any, no? Però, bueno, sí que és veritat que el calendari, aquest abans el calendari, és una de les reivindicacions, deixa molt poquet marge als docents per preparar un nou curs, però no només això, hi ha mesures sense cost econòmic, com poden ser, per exemple, la retirada del currículum, que bueno, vam parlar, no?, l'últim programa, un currículum que pensem que denigra bastant el paper dels continguts, no?, de l'educació. Suprimir el decret de plantilles, que segurament molta gent que escolti no sap el que és, però el que vivim actualment i fa un parell de dies va succeir, i és que els directors i directores dels instituts i de les escoles públiques de Catalunya poden escollir a dit qui treballa i qui no treballa als seus centres. I això en la funció pública és molt i molt greu, perquè al final, per exemple, temes com si tu ets dona i ets embarassada, és molt possible que no et reclamin pel curs que ve, perquè segurament hauràs de demanar permisos, segurament estaràs de baixa, etc. No? I això és molt i molt greu. Coses aquestes no tenen cost econòmic, però és que, a més, ho ha dit Elvira, hem de recuperar retallades que des de fa més de 10 anys que estem vivint. Per exemple, un exemple molt clar i que tothom ho entendrà. Els docents de Catalunya som els quarts d'Espanya que menys cobrem. I això és molt greu. Però no només això, sinó que un docent amb 6 anys d'experiència, o 7, o 8, o 9, com ens va treure per l'antiguitat, que es diu, ara ja no es diu sexeni, sinó que es diu estadi, un docent amb 6 anys d'experiència a Catalunya és qui menys cobra de l'estat espanyol. Qui menys? Evidentment, a cosa de la vida a Catalunya no és igual, no?, que la resta de l'estat. Vull dir que les nostres condicions s'han anat tornant cada vegada pitjors, no? Tenim moltes reivindicacions per tal de millorar el sistema públic, el que he dit, currículum, calendari, decret de plantilles, no ho he dit també, baixada de ràtios, tenir més personal de supereducatiu, totes aquestes són de millora directa del servei públic d'educació. Però és que, a més, les condicions laborals del professorat també són molt importants i de fet, ara per ara, hi ha especialitats que costa molt cobrir. Un professor de secundària, un professor d'FP, per exemple, que es posa malalt, és molt possible que passin un, dos o tres mesos i aquests alumnes no tindran cap professor de substitut perquè no existeixen, perquè les nostres condicions no són suficientment atractives per tal de que aquestes coses de feina s'omplin.
Elvira, vols afegir alguna cosa més de la importància que tenen les reivindicacions, no només pels mestres, em refereixo, no?
Sí. Igual com tenim molt integrat que la lluita del col·lectiu de salut, no?, els metges, les infermeres, les metgesses, les infermers, és una lluita que ens ve a tots. O sigui, la lluita per la sanitat pública és una lluita que tothom té consciència. Ens agradaria al col·lectiu docent que entenguessin que la lluita educativa no és una lluita només per les millores que jo tinc com a docent dintre de classe, sinó que és una lluita pels fills i filles de les persones que estan anant a treballar i ens confien la seva educació als centres educatius. I en aquest sentit, igual com tothom és usuari de la sanitat pública, tothom és usuari de l'educació. En algun moment, qualsevol persona ha estat formant part de la comunitat educativa, perquè ha estat pare, perquè ha estat alumne, perquè ha estat tiet, perquè ha estat avi, per qualsevol circumstància té algun vincle en la comunitat educativa. I el que entenguem és que això no és una reclamació d'uns privilegis d'un col·lectiu que viu molt bé, que la majoria del que reclamem els docents són condicions dignes per l'alumnat que està dintre de les classes, que està dintre de les aules. I quan tu fas una enquesta als companys que estan dintre de les classes i els demanes, bueno, i què prioritzaries tu, no? El sexeni que deia l'estadi, el cobrar, no?, l'antiguitat, o el tenir un suport educatiu perquè l'alumnat amb diversitat funcional tiri endavant? I aquí no hi ha dubte. Ells volen, o sigui, el col·lectiu docent el que vol és garantir mesures suficients perquè l'alumnat que hi ha dintre de les aules pugui tirar endavant en les millors condicions possibles. Ni mediocres ni normaletes, eh? O sigui, les millors condicions possibles, que a dia d'avui no passa. I això és el que estem reclamant. Ha comentat el company Jesús que hi ha altres circumstàncies a la comunitat educativa, als centres educatius, que no costen diners, no? Que no són una remuneració que tingui que anar a l'economia. I aquí apareix la paraula democràcia, la democràcia als centres. I vull fer una petita explicació de què significa la democràcia als centres, perquè estem esdevenint que hi ha una manca de democràcia als centres històrica i endèmica ja perpetuada. I una falta de democràcia de dos vies. Una falta de democràcia a l'hora de la gestió del personal dels centres educatius, que acaba estant nomenat segons els paràmetres d'un director o directora, que pot dir a un docent si continua o no sota els seus únics criteris i no hi ha contrapart, és a dir, a una empresa, si a tu et fan fora, sí, tenen que justificar-ho, hi ha un comitè d'empresa, hi ha una sèrie de contrapart al món empresarial. Aquí no, a la pública, un docent pot anar al carrer sense cap tipus de justificació perquè a un director o directora li convingui que no s'adequa al perfil. D'acord? I en el adequar el perfil del centre, aquí entren qualsevol tipus de males praxis. O tampoc tenen que ser males praxis. Poden haver directors o directores que realment vulguin un determinat tipus de professorat. Pel bé del centre, diuen. Pel bé del centre, diuen, i no és veritat. Perquè per aquesta mateixa regla de tres, els centres educatius que tenen molta gent proposada, pel bé del centre, haurien de tindre un nivell educatiu més elevat, no? Perquè té una plantilla perfilada per al centre. I això no passa. Passa que un centre que té totes les plantilles perfilades a imatge i semejança del director o directora té els mateixos resultats que qualsevol altre centre. O sigui, això només serveix per a tindre claustres sotmesos, claustres silenciats i un clima enrarit dintre dels centres educatius. I això és una falta de democràcia flagrant. Una persona que està sotmesa a la submissió no pot educar els nostres fills i filles en la llibertat de pensament. I després, en referència, i acabo, ¿vale?, a una altra falta de democràcia que hi ha als centres. Falta de democràcia als centres per què? No sé si m'he quedat congelada. Falta de democràcia als centres no només en la gestió, sinó també filosòficament parlant. Estàvem parlant dels continguts. Val? Estem veient com s'està fent una transfusió de lo que és els coneixements que expliquem al nostre alumnat cap a les competències que han de tenir els nostres alumnes. Ja no parlem de coneixements o sabers, sinó parlem de competències i competitivitat. I això no és una escola democràtica, això és una escola mercantilista. Per tant, ojo al que estem parlant aquí i al que estem posant sobre la taula. Estem parlant de el que estem educant, el que estem aprenent els nostres fills i filles, que qualsevol pare o mare que li expliquis el que està passant s'agafaria les mans al cap.
Mm. Però això que estàs dient ara, Elvira, té a veure amb la qüestió de les retallades? Des de quan hi ha aquest tipus d'estructura, diguem, una mica dictatorial per part dels directors?
Això es va desplegar...
Que jo sàpigui, això fa uns anys no era així, no? No. Quan es produeix això?
Això es va desplegar, el decret d'autonomia de centres, el decret de plantilla i el decret de direccions es van desplegar entre el 2010 i el 2014. Val? I estan a l'empara de la LEC, que va ser aprovada amb el vistiplau de l'art parlamentari. Vull dir, els partits polítics catalans, de qualsevol ideologia, van avalar aquestes pràctiques conscient o inconscientment de la tragèdia que s'estava assignant i que estem patint ara.
Bona tarda, Iolanda. Bé, estàvem parlant de la importància que tenen les reivindicacions dels mestres i de la comunitat educativa pel conjunt de la societat, no? Perquè no és només una qüestió del sou del mestre, sinó té a veure en quin tipus d'educació i de qualitat volem, no?, per la nostra societat. De tota manera, bueno, l'Elvira i el Jesús deien que hi ha aspectes que no es poden valorar quantitativament, com aquest que estàvem parlant de la manca de democràcia, no?, que hi ha. Però jo torno a insistir, de tota manera, si no hi ha diners suficients, podem tenir una escola de qualitat, perquè finalment també el número de professors, la qualitat d'aquest ensenyament també depèn de què es posa a sobre de la taula no? I vosaltres heu assenyalat una reivindicació que segurament és clau i no sé el lluny que estem. Aquest 6%, no? Que dèieu?
Estem molt lluny.
Molt lluny?
Sí.
A quant estem ara?
Si parlem en termes d'educació pública, ara estem amb un 2,74% d'inversió, que és de les més baixes de tot l'estat espanyol. Som de les comunitats que tenim la inversió més baixa en educació, ¿vale? Més baixa de la mitjana i més baixa de la resta de comunitats. I ja d'Europa ja ni per explicar. Un 2,7. Seria un 3, no sé si era un 3,9, si ho englobem en general, doncs la inversió concertada, universitats, tot el que seria educació. Però si parlem d'educació pública estem amb un 2,70, o 73 o 74. Això no arriba ni a la meitat. Quan la LEC justament diu que s'ha d'invertir un mínim d'un 6%, la LEC és del 2009, un mínim d'un 6%, i aquesta inversió, un mínim d'un 6%, parlava del 2009. Estem al 2022. Les coses han canviat molt i les necessitats han augmentat i tenim molt més alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu ara, Llavors, ara el 6% seria el mínim que s'hauria d'invertir. Doncs això s'hauria d'haver esplatat en 8 anys. En 8 anys, i estem al 2022. És evident que no han arribat ni a la meitat. Llavors, home, que és important la inversió? És molt important, perquè l'educació el que s'està evidenciant molt és aquesta infradotació, és a dir, és l'infrafinançament que arrossega. S'està evidenciant molt. Aquestes demandes són uns mínims. Estem fent uns mínims de demanda, però no hem posat a sobre la taula què passa amb les infraestructures. Tenim moltes escoles en barracons. Què passa amb la dotació de personal? Que això està en les reivindicacions, però no ho contempla tot. És a dir, el decret d'inclusiva no està desplegat no arribem ni a tenir el mínim de dotacions que s'hauria de tenir. I així podríem anar analitzant moltíssimes coses, no? Aquesta educació o sistema educatiu tan segregat amb aquesta doble xarxa, no?, que s'hauria d'anar reconvertint, perquè al final, si considerem que l'educació és un dret universal, no hauria d'haver educació a escoles privades, no? Ningú hauria de pagar per anar a les escoles, a part que això genera greuges comparatius, segregació per raó de classe, per raó de gènere, etc. Vull dir que la inversió ja no és només les reclamacions. Nosaltres estem demanant uns mínims que ens retornin el que ens van sostreure en el seu moment, però hi ha moltes altres coses a cobrir que són necessàries. Les infraestructures, per exemple, és una evidència. Som dels països que tenim més barracons també d'Europa. Això és molt escandalós.
Jesús, vols afegir...
No, sí. Una cosa que ha dit l'Elvira, que ho comparteixo, però en part, com a treballadors i treballadores no hem d'obviar que el nostre sou és la manera com l'administració ens valora. Vull dir, qualsevol treballador i treballadora ha de cobrar un sou acord a la seva responsabilitat. I si estem a la cua en molts termes, no?, d'Espanya en tema de sou, crec que és una cosa important que s'ha de posar sobre la taula. A més, deixant això de banda, sí que és cert, no s'inverteix suficient en educació, però no d'ara, sinó ja fa un munt d'anys. Això que diu la Yolanda té tota la raó. Jo estic pensant, per exemple, en instituts que conec prou bé. Clar, parlem d'inclusivitat. Hi ha municipis que no tenen un ascensor a cap edifici. Vull dir, ja no és que siguin barracons, és que una persona amb cadira de rodes no pot estar al centre perquè es toparà constantment amb escales, amb obstacles evidents, no? I són aquestes coses que s'han deixat envellir els equipaments i ara, tot d'una, no es pot de cop intentar solucionar tot. Això sí que és veritat. Però, clar, és que cada any que passa, cada any estem pitjors. Ara, per exemple, hi havia companys i companyes que deien que estaven a 29-30 graus centígrads a les aules. Ostres, vull dir, i a sobre volen abans el calendari escolar, per tant la temperatura no millorarà. Vull dir que estem treballant en unes condicions amb les quals no es pot treballar bé. I els alumnes són les persones que més ho pateixen, és que és evident. Clar, ja torno a dir, ja no parlo de barracons. El conseller Cambray sí que és veritat que li va bé molt això del màrqueting i tal, però quan parla de reducció de ràtios és que s'oblida a dir que només són per P3. La resta ja lo anem viendo, no? De fet, al Baix Llobregat, per exemple, estem aquí al Baix Llobregat, hi ha municipis que el Cambray deia el P3 a 20. Hi ha municipis que tancaran tots els grups a 23 o 24 perquè només faran de suplements els 25. Vull dir que fins i tot això ja és mentida, no? I són qüestions que, clar, la gent de normal que no treballa en això no acaba de saber. Però al final, clar, s'ha d'invertir molt més. Catalunya és de les comunitats autònomes que menys inverteix en educació respecte al seu PIB, i això ho està fent des de fa una pila d'anys. I, clar, i tot això es va sumant, i a l'hora de posar-hi remei anem molt tard, i realment quan les negociacions que parlava abans, no?, deien que no hi ha diners suficients, primer, és mentida, perquè hi ha actuacions que no costen diners, i aquestes directament no les volen ni contemplar, però és que les que sí costen diners tampoc se'ls volen gastar. Recordem que, per exemple, hi ha partits a l'oposició de Catalunya que ja han dit que donarien suport al govern de la Generalitat si volgués posar més diners en educació per tal de solucionar els problemes greus que tenim.
Qui ho deia, això?
L'última vegada ho vaig veure al debat del PSC, era un d'ells. Crec que Iniciativa, que també, no ho sé, però l'última vegada el PSC segur. Però...
Sí.
Jo
vull afegir amb el tema de la reducció de ràtios, que és la gran... Bueno, ells ho venen com el gran retorn de retallades, i bueno, com hi ha un avanç, i més que reducció de ràtios s'hauria de dir supressió d'oferta pública. Perquè reducció de ràtios és que tu tens 30 inscripcions i fas dos grups de 15. Tens 30 inscripcions a la pública i tu fas dos grups de 15. I no, ells què fan? Tenen 30 inscripcions però tanquen el grup de la pública 20. Per tant, aquestes 10 famílies, o se n'han d'anar a un centre de l'altra punta de no sé on, si és que hi ha plaça, o se n'han d'anar a la concertada. Perquè la concertada no ha reduït ràtios. No, a la concertada se li han aprovat tots i cadascun dels concerts de places, de tots els concerts, tot i fins i tot els que no ha amortitzat des de fa anys. Se li han aprovat tots. ¿Vale? Llavors, per omplir la concertada, pues, o sigui, això hauria de tenir un títol, que és suprimim oferta pública i salvem l'escola concertada, que ha perdut matrícula en aquests darrers anys a causa del tema de la Covid. I això les famílies s'hi estan trobant. Però és més, ara, com que veuen que fins i tot falten places en segons quins municipis, falta oferta, ja han anunciat que Barcelona i Terrassa augmenten les ràtios de P3. Barcelona i Terrassa ja no tanquen a 20, ja augmentaran. Per tant, reducció de ràtios fictícia totalment. És un gran engany, realment. La reducció de ràtios és això, és agafar, com diu el company, si realment volen reduir ràtios, és agafar P3 i mantenir l'oferta pública igual, vale? Però en grups més petits. I començar també, per exemple, per primer de l'ESO. Oita, ara a primer de l'ESO també reduirem ràtios i de grups de 30 en farem 2 de 15. Això és reducció de ràtios, no és suprimir oferta pública. Per tant, aquí sí, hi ha una mínima despesa, però realment, si mirem la despesa que inverteixen en això, és ridícula, realment, no?
Sí, Elvira, jo, clar, com aquestes lluites i vagues que heu portat endavant durant més de 3 mesos, 3 mesos i mig, 4 mesos, aquí s'ha notat com un xoc, com dient, bueno, com si el conseller digués, però què volen aquesta gent que els estem donant hi ha tot el que pràcticament reivindicaven, etc. És dir, aquí hi ha un problema de fons que no s'acaba de resoldre i la prova és que heu arribat al mes de juny amb vagues, no? Però, diguem, on està el concepte d'educació pública d'un govern de la Generalitat, no?, que no té en compte l'opinió pues, dels entesos, de la gent que treballeu, etc. No?
Va fer gràcia el paral·lelisme, no? Què vol aquesta gent que truca de matinada? Pues aquesta gent que truca de matinada són ells. És que, paradoxalment, és un govern d'esquerres imposant una política neoliberal, tal qual, és així. Perquè no és una política democràtica en el moment en què tu acabes de dir, no es comparteix amb els agents educatius els canvis que ningú qüestiona si s'han de produir, però quin canvi hem de recórrer ho has de fer de forma compartida i consensuada amb els actors del món educatiu. Clar, una de les grans paradoxes és que, ho ha dit la companya Yolanda i Jesús, és que hi ha menys inversió, però alhora se'ns demana més competències. O sigui, com pot haver amb menys inversió més competitivitat? I és una paradoxa només de per si amb el discurs que tenen ells. Quan nosaltres no estem demanant competitivitat ni demanar que l'alumnat tingui unes competències, estem demanant que l'alumnat tingui unes condicions dignes d'educació i d'aprenentatge, de coneixements, que els tingui destreses per sortir-se en la vida. Clar, això no s'està produint. Què vol aquesta gent? Aquesta gent vol que l'alumnat tingui garantida una educació pública, laica i de qualitat. I aquí sí que tinc que dir el mateix que ha dit la Yolanda. Estem esdevenint a unes matriculacions que estan fent una transfusió d'alumnat de la pública a la concertada. I nosaltres, com a Comissions Obreres, defensem a totes les persones treballadores. Totes les persones treballadores, jo soc professora en Abrera, des d'una persona treballadora que està en la SEA fins a una persona treballadora concertada, una persona treballadora pública. Defensem totes les persones treballadores, però defensem el model públic. Públic. I això s'ha de dir ben clar, no hi ha escletxes aquí. Defensem el model públic. I en aquest sentit ha d'estar garantida l'escolarització en els centres públics. I a més, amb el que deia ella, ha de garantir-se els recursos suficients. I els recursos no és ni voluntarietat, ni canvis de mirades, ni canvis de perspectives, ni canvis de burocràcia. El canvi només arriba amb recursos. I recursos que no és ni una tablet ni una PDI. Recursos significa gent que estigui davant de les necessitats educatives que tenen els nostres alumnes. No pot ser tampoc que tot vingui estipulat per anem a fer una formació al professorat, anem a fer un canvi de model de projecte. No. Això està molt bé quan les bases estan complides. Les bases és tenir el capital de mà treballadora per posar-se davant dels nens i nenes de Catalunya. I ara això no està passant. Tenim aules massificades, i per a Massinri, no?, aquestes temperatures que són totalment inassumibles, que no passarien ni la més mediocre avaluació de riscos laborals, no la passarien, i en aquestes condicions estan els nostres fills i filles. Torno a insistir, és que és molt important que la gent que ens escolta, a més tenen l'obligació els docents d'explicar-nos bé, perquè la gent que ens escolta ha d'entendre que quan diguem recursos significa que no desperes una família tenir un logopeda 6 anys, que no desperes una família per tenir una derivació psicològica per salut mental 9 anys, que no té que anar a buscar-se la vida amb un especialista extraescolar per donar-li el suport que necessita. És que ho ha de garantir el mateix govern, és que ho ha de garantir l'escola pública. I això no està passant. I quan no passa això, tenim un greu problema al fons, que és un problema de classe. Què significa de classe? Significa un problema de classe social. Que quan una família veu que l'escola pública no garanteix una educació qualitat per al seu fill o la seva filla, es gastarà els diners de la seva butxaca per a donar-li-la. I això significa o anar a la concertada, o anar a la privada, o anar a un suport educatiu, o anar a un extraescolar, o anar al que sigui, sempre que puguis pagar-te-ho. I això, al final, és segregació. És segregació i, sobretot, molt de patiment de famílies i d'alumnes que estan en llista d'espera, esperant que tenen un recurs que no arriba mai, perquè el departament racaneja de forma històrica.
Això és una contradicció molt gran amb un govern on el conseller es diu d'esquerres. no?
Sí.
És a dir, per un cantó es diu d'esquerres, però per altre les polítiques que està aplicant són polítiques a favor del capital. És així.
Jo, al fons, és que, bueno, sempre ho dèiem, que la E d'Esquerra Republicana potser li ve molt, molt i molt gran. Realment, és que jo penso que tenim un conseller bastant com si fos un integrista, no? Ell creu que té la veritat absoluta, arrodeja de gent que li dona la raó absolutament sempre i qui s'aparta les bronques en públic, perquè això ja ha passat també. I menysprea les opinions de qualsevol persona que siguin diferents de les seves, tot i que sàpiga molt més que ell. Vull dir que ell es pensa que té la solució, es junta molt amb altres associacions, com la Fundació Bofill, etc., que tothom sap, no?, les vinculacions que té amb el món de la caixa bancari, etc., i ell creu que té la solució màgica. I com ell creu que la seva paraula és dogma, al final, vol imposar-se sobre tothom, no?, i sobre nosaltres, perquè pobres que no sabem suficient, no?, perquè ell té la veritat absoluta. Què tenim aquí? Ell pensa que no cal invertir més recursos, i ho està demostrant. I, per exemple, i tornem a l'Udar de Ràpios, és que els mateixos inspectors del departament accepten i diuen, per exemple, que això s'ha fet per la baixa natalitat d'aquests últims anys. Si de cop la gent comença a tenir una altra vegada fills o comença a arribar molta matrícula viva significa nens i nenes d'altres regions, d'Espanya, d'Europa, què passarà? Molts inspectors diuen, bueno, pues haurem de pujar una altra vegada la ràtio. Vull dir, perquè realment el recurs no el volen posar. I ho estan demostrant des de la pila d'anys, torno a dir, la despesa d'educació és per sota de la mitjana espanyola, ja porta anys així. Vull dir que un conseller de la Generalitat que es diu d'Esquerres i no vol aportar, conseller, torno a dir, dintre d'un govern, que de vegades, diem moltes vegades conseller de dimissió, però al final ho ha posat el president Aragonès que al final hauria de fer per valdre una postura més d'esquerres, no? Si no vol posar més recursos a l'educació, és que al final pot vendre tot el fum que vulgui, fer tot el marketing que vulgui, però és que al final aquests recursos, si no estan, és impossible que puguem fer més amb un canvi de mirada que diu ell, etc., fer més amb les coses que tenim ara. I amb les dues companyes estic totalment d'acord. Les famílies, jo sóc pare d'una filla, no?, però aquí tothom té fills, té filles, té nets, té netes, té veïns, veïnes. Al final, si sapiguéssim de veritat les condicions actuals de l'escola pública catalana, ens faríem creus. És que no ens podem imaginar forçar, per exemple, a una mestra a posar una via intravenosa a un nen, a una nena, perquè no hi ha una vetlladora, perquè no hi ha infermera, perquè són aquest tipus de coses que en el dia a dia passen, però cadascú fa de més i de menys, no, per solucionar. No tenim vetlladores suficients. Una de les reclamacions que s'ha fet a les vagues és aquest, més personal de suport educatiu, perquè la llei d'inclusivitat no existeix. Sí que existeix, però no es dota pressupostàriament. Per tant, una altra vegada estem igual, no? La manca constant de recursos fa que el nostre sistema educatiu perdi dia a dia la qualitat que mereix.
Sí.
Digues.
No, que jo, amb això que has dit de la E d'Esquerra, imagina't, si recordeu, fa 2 anys es va voler tirar endavant la famosa llei Aragonès. La llei Aragonès era una llei que proposava externalitzar serveis públics bàsics, sanitat, educació. Aquests serveis que es proposava, alguns dels que es proposaven externalitzar, era l'educació infantil de 0 a 6 anys i tot el que és l'atenció a la inclusiva, tot el personal d'inclusiva. Ara ja tenim externalitzat una figura, que és la vetlladora. En realitat, la figura pública hauria de ser l'auxiliar d'educació especial o l'educadora d'educació especial. Aquest seria personal directament del Departament d'Educació. I, en canvi, aquesta figura està externalitzada i per l'atenció a alumnat que necessita un suport individualitzat, no? Pues per mobilitat, per comportament, se li envia unes hores a vetlladora que no cobreixen totes les hores que estan al centre. I aquestes persones són persones que no tenen, que tenen una mínima formació, que no podrien, que no serien capaces de posar una via intravenosa perquè no estan preparades per fer-ho. O sigui, un marrón també per elles, però els hi fan fer perquè, bueno, igual que els hi farien fer una monitora de menjador. És molt greu, això, quan estem jugant amb la salut de l'alumnat. I són persones que van contractades per hores per una empresa privada, o sigui, és un servei externalitzat totalment. El menjador, abans, era un servei que venia directament a personal del Departament d'Educació. Ara és un servei externalitzat. I, a més, es diu que el menjador ha de ser un espai educatiu. I dius, vale, molt bé. Com vols que sigui un espai educatiu que estigui integrat dintre el projecte educatiu de centre si tu em portes uns monitors i monitores a estar en les estones de menjador que no, no participen de la vida de l'escola? Venen aquelles hores, donen de menjar la canalla, els vigilen i se'n van. Com poden participar? Per tant, aquí estàs creant una, un món ideal de que, bueno, aquí tot els moments que estan a l'escola són educatius. Sí, sí, però tu m'estàs externalitzant un moment que podria ser educatiu si realment tu integressis en personal de, no, que estigués integrat dintre del centre educatiu, formés part de la plantilla del centre educatiu, no serveis externalitzats. Imagines que s'hagués externalitzat també l'educació infantil, s'externalitzessin, doncs, tot aquest personal que ha d'anar d'atenció directa a l'alumne. La vetlladora és un personatge que no sap quin projecte educatiu s'està fent en el centre. Acompanya aquell alumne en la seva mobilitat i això, però no li demanis res més. Per tant, s'està anant cap a aquest camí, a part ja dels currículums que hi ha, però tot el que seria l'atenció, el servei, la intenció és aquesta. I no es va aprovar aquesta llei, la llei Aragonès, però l'estan posant per la porta del darrere. L'estan fent entrar per la porta del darrere. Vale? I mica en mica, amb aquest degoteig, ara són les extraescolars del mes de setembre d'aquesta magnífica intensiva, que normalment qui ho gestiona són les famílies, les AFAs. Ah, doncs els hi han dit que no, que seran empreses externalitzades. Per què? Pel seu lucre, perquè són interessos que tenen compartits amb aquestes empreses, no són empreses ja, diguéssim, no? Pues que venen de fundacions Bofills, que venen de Peres Terrés, etcètera, etcètera. Llavors, tot plegat és una perversió ara del sistema públic que no? S'està, diguéssim, convertint en aquesta privatització al servei, com tu vas ben has dit, del mercat.
Jo volia parlar també d'una de les reivindicacions que traieu, que és el tema de la llengua, no? Perquè aquí dins del cartell, aquell que heu fet assenyalant tots els aspectes, dieu assumpció de la responsabilitat del Departament d'Educació en la defensa de la immersió lingüística. Clar, resulta que estem ara sota uns jutges que determinen què és el que s'ha d'ensenyar, no s'ha d'ensenyar, en quina llengua. Vaja, ens determinen la vida com si estéssim pràcticament amb un 155 permanent, no? Encara que sigui judicial. Elvira, a veure, com heu enfocat això i que, també quin motiu de confrontació hi ha aquí amb el departament?
A veure, per a el tema de llengua, el primer de tot, s'ha polititzat el tema de la llengua dintre dels centres educatius quan la llengua no era un conflicte educatiu. No era un conflicte educatiu, l'han introduït. Tenim molts conflictes, però la immersió lingüística era un projecte de consens de país i ara per interessos aliens educatius està dintre. Mireu, per ensenyar una llengua hi ha tres maneres, d'acord? Una manera és tenir a la classe una part de la classe que es dona en castellà i l'altra part en català, com les sol·licituds administratives, no? Que una part de l'exercici està en català, després la traducció en castellà, i això pedagògicament és una locura, no sé, el mateix mestre donant els dos idiomes a la classe, això no és viable. L'altra és la immersió lingüística, que és el que s'està fent a Catalunya històricament, i l'altra és l'alumnat que vulgui estudiar català en una classe i l'alumnat que vulgui estudiar castellà en una altra, que és segregació. Nosaltres, jo crec que aquí hi ha consens de tots els sindicats, no s'ha de segregar l'alumnat de ningú tipus, però per la llengua menys. Aleshores, ens queden aquestes dues mesures, no? D'introduir la llengua, de treballar la llengua, que és o una mateixa mestra és omnipresent i dona la matèria en els dos idiomes, o es garanteix una immersió lingüística, sobretot per l'idioma que està en aquest sentit en inferioritat, que és el català. Vale, doncs estàvem per la immersió lingüística. Què ha passat amb aquesta sentència? Aquesta sentència ve a dir que el 25% de la llengua, de la lectiva, del coral lectiu, ha de donar-se en la llengua castellana. I aquí nosaltres estem absolutament en contra. Per què? Perquè hem de garantir que tot l'alumnat, en les primeres etapes de coneixement de la llengua, sobretot, primeres etapes de coneixement de la llengua, s'ha de garantir que tinguin coneixement oral del català. I després, quan ja passen aquest primer període de coneixement del català, no només s'introduïm el castellà, sinó que introduïm el plurilingüisme tal com diu el marc europeu. ¿Vale? Què passa amb el 25%? Que diu que ha de ser un 25% independentment de l'entorn de l'alumnat, independentment de si és castellanoparlant, independentment de quin és el seu lloc de procedència, 25% a totes les etapes educatives. Això és predominància de la llengua com el castellà, que ja és predominant, i menysteniment d'una llengua minoritària com és la del català. Sí? En aquest sentit, el conflicte lingüístic no el trobareu mai dintre de les parets d'un centre educatiu. Mai trobareu un docent elevant o perjudicant un idioma front a un altre. Sempre defensarem, en aquest sentit crec que estem d'acord, sempre defensarem el plurilingüisme i s'ha de preservar l'idioma català, i el millor model és el model d'immersió lingüística, que era el que hi havia de consens i realment funcionava, perquè no hi ha cap evidència, cap ni una evidència, ni de les EBAU, ni de les diferents proves externes, que digués que l'alumnat de Catalunya tinguera un nivell de coneixement de llengua castellana inferior a altres alumnes de comunitats autònomes on només tenia una llengua única, que era el castellà. Estaven en els mateixos indicadors. Per tant, no hi havia un greuge de que el castellà aquí estava en perill. És més, hem de ser realistes i la gent ho sap. L'oci que existeix ara amb l'alumnat i a edat cada vegada més avançades sempre és en castellà per les plataformes streaming i cada vegada més en anglès, i el català, en aquest sentit, s'ha de protegir en els centres educatius.
Voleu afegir alguna cosa?
Sí. Bueno, primer, molt ràpid, ens diguem d'acord amb el que ha dit l'Alvira. Al final, jo un parell de coses només. Recalcar a les escoles, als instituts, no hi ha cap conflicte lingüístic, no existeix. Nosaltres, que trepitgem moltes i moltes escoles i instituts al cap d'un any, ho podem corroborar. No hi ha aquest conflicte que de vegades es ven, no?, a mitjans de comunicació, etc. Segon, no sé en què es pot basar un jutge per decidir un 25% i per què no un 30, un 10 o un 7,5. Diria que els projectes educatius els han de fer la gent que sap de pedagogia, que sap d'educació, i per tant no sé fins a quin punt un jutge hauria de ficar-se a legislar, a sentenciar en aquestes coses, no? Però dit això, sí que és important. El que és cert és que som funcionaris públics, siguin interins, siguin funcionaris, i hem d'estar, la nostra feina és fer complir la llei, les sentències. Per tant, el que no hi ha cap mena de dubte és que la Conselleria d'Educació ha de donar tota la cobertura legal suficient a les direccions dels centres per tal de que facin la seva feina amb tot tipus de garantia. Fa molt poc, no?, feia una entrevista al conseller Cambray preguntant què passaria si posessin una denúncia a una direcció d'un centre. Bueno, i al final no contestava la periodista i anava repreguntant, i al final vam acabar dient que, bueno, esperem que això no passi, no? Ostres, d'un polític jo espero molt més, no? Si jo el que voldria és que el directora d'un institut o d'una escola tingués totes les garanties per fer complir el projecte educatiu del seu centre. I a partir d'aquí, el que exigim al departament justament en això és que donin les garanties legals suficients per fer la nostra feina amb tota la qualitat i de tota la tranquil·litat necessària. I això, per desgràcia, una vegada més, per desgràcia, el departament d'educació, com no li agrada mullar-se gaire, el que fa és posar tota la responsabilitat als equips directius dels centres, cosa que és tremendament injusta.
Sí, jo, clar, almenys des del nostre sindicat, nosaltres, aquesta, per nosaltres aquesta sentència és una sentència que posa en perill doncs, la pervivència del català, però és que a nivell de societat fins i tot estem parlant. O sigui, si una cosa ha quedat molt clara és que en els darrers 8 anys l'ús del català ha patit una regressió molt greu en els centres educatius. Per tant, quina és la llengua que s'ha de protegir aquí? La llengua minoritzada, la llengua que està perdent ús social dintre de l'alumnat i fins i tot dintre del professorat i, del personal i de la resta de personal de centre. Hem de crear unes noves lleis perquè resulta que sí que és veritat que tenim una sentència que no es basa en criteris pedagògics, sinó que persegueix motius ideològics i polítics purament. Hem d'acatar aquesta sentència, l'hem de fer complir amb unes lleis que fins i tot els mateixos grups polítics que han pactat tirant davant aquestes lleis estan dient que no aturaran l'aplicació de la sentència o no aturaran les ofensives judicials. Realment hem de crear unes lleis que perjudiquin més la situació del català o, en tot cas, no cal que fem res i intentem doncs, fer complir les lleis vigents que sí que estan doncs, protegint la situació del català. I, en tot cas, o sigui, fer-les complir, perquè fins ara la deixadesa en aquest sentit ha sigut escandalosa. I per això estem on estem. Val? La immersió lingüística és un model de garanties i d'èxit, però no s'ha aplicat al 100% i, sobretot, a nivell de secundària. Primària potser ha arrelat més, però secundària no. I no s'ha fet el seguiment necessari ni s'ha fet complir doncs, l'aplicació d'aquesta immersió. S'han de fer lleis que perjudiquin o que posin que regressin la situació d'allò que està normativitzant? No, al contrari, no. O la manté o la millora, però no la perjudica. Llavors, si realment el govern de la Generalitat creu que aquí el que s'ha protegit és el català, el que ha de fer és no crear lleis que perjudiquin. Vale? I si realment pensa que s'ha d'acatar la sentència, que ho digui clarament. Però que no vagi amb jocs ambivalents en el qual li passa la patata calenta als centres educatius i diu que amb això queden protegits. Mentida, no queden protegits. Perquè si tu li estàs dient a un centre educatiu redacta tu el projecte lingüístic, això ho ha d'aprovar el Consell Escolar. Perquè una direcció ara no pot anar i dir tu, canvia de llengua en la teva classe. Això no pot fer. El docent es pot negar a fer-ho. Perquè això ha d'establir per un projecte lingüístic que ha d'haver estat aprovat pel Consell Escolar. Vale? I si el Consell Escolar l'aprova, perfecte, però si no l'aprova, allò no es pot aplicar. Vale? I després diu, bueno, això estarà avalat per la inspecció. Molt bé, però on anirà un jutge si rep una denúncia i tal? Anirà a parar el redactor d'aquell projecte lingüístic novament. Després, altra cosa és el recorregut que es pugui fer, però anirà a parar a qui ha redactat i aprovat aquell projecte lingüístic. En primera instància. Llavors, si realment el Departament d'Educació es vol responsabilitzar d'això, el que ha de fer és elaborar un projecte lingüístic comú a tots els centres que no generi una diferenciació per raó de llengua en els centres educatius i una segregació per raó de llengua entre l'alumnat. Vale? Que això sigui un projecte comú, aplicable, no? D'obligat compliment, i això sí que assumeix que ell és el redactor i, per tant, l'únic que fan els centres és aplicar la norma major, no? Com apliquen els currículums, doncs que són d'obligat compliment. Vale? Els centres només fan que complir el que se li demana des de l'administració. I això és el que el departament no és valent de fer i per això deixa els centres descoberts novament. I això és una cosa que fins i tot els mateixos advocats que estan ara entrant doncs, en tot el tema de la llengua i en totes aquestes lleis que s'estan aprovant ho veuen d'aquesta manera, bueno, ho avalen d'aquesta manera, no? No s'està protegint els centres i per tant aquesta reivindicació que nosaltres tenim situada en la plataforma no s'està duent a terme amb les garanties que es necessita.
Bé, per acabar, perquè resulta que ja estem al final del programa, volia breument a veure si ens podeu donar la vostra opinió de què, sobre què passarà a setembre, si això aquesta lluita continuarà, si hi haurà més mobilitzacions, com ho veieu? Vinga, una breu ronda entre els tres. Comença, Elvira, vinga.
Vinga, començo jo. No cal anar a setembre, eh? Realment, aquesta, la dinàmica que s'ha entrat amb el Departament d'Educació, anem de setmana en setmana. I encara no s'ha tancat el curs, un curs duríssim, un curs que ha estat modificat, el calendari, l'organització del centre, perquè no només és dir que se comença abans, sinó significa que s'ha tingut que avançar tot un projecte educatiu per anar ajustant-se a les dates que ha anat dient el conseller. Aleshores, què esdevindrà si la situació amb el departament continua cronificada, encallada, amb aquestes propostes tan mediocres que ens fan partícips? Continuarà la mobilització, en el sentit que decidim les persones treballadores, els representants som nosaltres, però nosaltres no decidim unilateralment. Decidim envers els que es diguin els docents i les docents de Catalunya o els afiliats i afiliades que estan en els nostres sindicats. Si nosaltres ens encoratgem a ells i ells diuen endavant seguim mobilitzant-nos, no queda altra. Al fi i al cap és aquest l'esperit, no? Hem de lluitar per arribar a una proposta, hem de lluitar per arribar a un consens, però si no s'arriba a les expectatives de les persones treballadores a les quals representem, perquè ens devem a ells, continua la mobilització.
Molt bé. Yolanda.
Sí, jo, evidentment, nosaltres continuarem lluitant pel que creiem que és just per l'educació, que és just per les treballadores i treballadores, per nosaltres, perquè tots som treballadors i treballadores del Departament d'Educació i, per tant, ens mantindrem ferms en aquesta, diguéssim, defensa, no?, dels nostres drets laborals i de l'educació que considerem que s'ha de dur a terme, no? I el que passi aquest final de curs i o el curs que ve només depèn del Departament d'Educació. És responsabilitat única i absoluta seva de que el curs comenci o no amb normalitat o acabi o no amb normalitat. Està la pilota a la seva teulada i sap perfectament com orientar i com redirigir aquest conflicte. A partir d'aquí, nosaltres només estem defensant el que creiem que és millor per l'educació d'aquest país.
Molt bé. I per acabar, Jesús?
Sí, el que està clar és que portem, si compto bé, 5 dies de vaga per al principi, després 2 més 2 parcials, hem renunciat a molt, i el que està molt clar és que hem renunciat molt a gust perquè creiem en totes les nostres reivindicacions per als nostres drets laborals i per la qualitat de l'educació pública de Catalunya. En aquest sentit, ja ho he dit abans, el Departament d'Educació sembla que no vol posar els recursos suficients per millorar la situació. I de cara al curs vinent, coses tan greus com que encara no tenim ni els currículums de batxillerat, és que realment sembla que el propi departament no vulgui arreglar aquelles coses que realment cal ser d'urgència per arreglar-les. Com veig jo el setembre? El setembre de mobilitacions, a no ser que la conselleria per fi entengui que estem en una situació que no ens podem permetre. Els docents no la volem i segur que les famílies tampoc, perquè al final tot redunda en negatiu als nostres alumnes i això és molt greu. El que no pot ser és que una conselleria no faci res quan té tota la seva comunitat educativa en contra i mobilitzada. Jo sóc optimista perquè si no, no estaria, no, un sindicat, però jo vull pensar que el departament al final recapacitarà i començarà de veritat a negociar de veritat i a redreçar la situació, perquè ens ho mereixem. El país ho necessita.
Molt bé, pues el temps ja s'ha esgotat. Crec que heu aclarit bastant la situació per tots els que ens han pogut escoltar. Celebro la unitat sindical, que és exemplar. Realment feia molts anys que no veia una unitat tan ampla, tan gran, tan diversa, i que crec que és una de les claus perquè aconseguiu una educació de qualitat per tothom.
Anem a trencar-la, eh?
Eh?
Han intentat trencar-la moltes vegades, aquesta unitat sindical. No, sí? No en deixem, però han intentat.
Una de les estratègies del Departament d'Educació ha estat trencar la unitat.
Trencar.
S'hi han posat, molts esforços.
No, per això la unitat és una lluita, també. Bueno, doncs moltes gràcies, Elvira, Yolanda i Jesús, per les vostres aportacions dins d'aquest programa.
Gràcies a tu, Alfons, perquè és un dels espais que reivindiquem, els mitjans de comunicació, poder parlar d'educació. Gràcies per comptar amb nosaltres.
Sí, no. Igualment. No repeteixo. Penso el mateix.
D'acord.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Que vagi bé. Adéu. Adéu.
Com acaba amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat, una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat.